Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Us parlo amb molt de gust. Soc el José Miguel Cruz, que estic encantat de xerrar amb vosaltres. Bé, de xerrar, no xerrem exactament, us parlo, i el que sí que estic amb l'esperança que tot el que hem escollit avui per xerrar us agradi. O sigui, com a mínim d'interès. I crec que començarem amb una qüestió molt interessant. Molt interessant si tens fills, molt interessant si no tens fills. És una situació social de generacions que ja estan en marxa i generacions, bueno, les futures no sé com serà, però almenys són les que tenim ara. Tenim un problema i és que cada cop més... Parlo d'una manera genèrica, eh? Això també, com sempre, va per barris, no tothom és així. Però habitualment hi ha un baix nivell de tolerància a la frustració o la no tolerància al fracàs, entre cometes, dels joves. És a dir, els hem criat tant entre cotonets, tant que no els hi falti de res, tant amb una bona intenció, no?, d'estar allà sempre per si cauen, aixecar-los i tal, que possiblement estem convertint aquestes generacions en generacions amb un nivell de fins i tot de dictatorial important. I dic dictatorial com per exemple, i a vegades els pares no ajuden, com per exemple, o no ajudem, per exemple, quan el nano, nosaltres tenim i hem convençut tant el nostre nano que és molt intel·ligent i que està per sobre de tots els altres, que la seva autoestima és superelevada, i a més quan el suspenen a classe pel que sigui, van els pares a dir per què ha suspendit a mi hijo que és superinteligente. Tenim un problema amb això. Tenim un problema i els pares ho fem amb una molt bona intenció, d'això no hi ha cap mena de dubte, però després hi ha un xoc de realitat en els petits que han de gestionar. Han de gestionar perquè han estat tan entrecotonets, rebent missatges tan ultrapositius, tan una autoestima superelevada, que possiblement això ja no és ni tanto ni tan calvo. Després arriben al ruedo de la vida real i possiblement la vida comença a repartir, pim-pam, i se n'adonen que possiblement tot allò que creien no és tant. És a dir, que la vida es triomfa i a la vida es fracassa. Totes dues coses, entre cometes, perquè el triomfant no sempre és un triomf com a tal, ni el fracàs mai és tal un fracàs com a tal, en funció d'interpretació, i d'això es tracta, és viure e intentar ser feliç. Aquest missatge possiblement els hi arriba i això provoca moltes coses. I després, quan ja entrem en l'adolescència, tot aquest aprenentatge de petitons es trasllada a la seva adolescència i amb aquestes imatges que reben a través de les xarxes socials, que no fan un favor moltes vegades davant de tot això, conforma la imatge que perceben d'altres i la seva autoestima i tolerància. Criem moltes vegades petits emperadors, que cada cop es veu més. Petits emperadors, que és el... petits dictadors, pràcticament, no? Parlem d'aquesta autoestima a l'educació infantil i li fem aquestes preguntes i traslladem aquestes reflexions a la Silvi Pérez, que és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, per parlar d'això, que és un tema ampli i interessant. Silvi, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, que difícil és això de criar un nen, eh? I donar el punt exacte, en aquest cas, d'autoestima, com parlàvem, no? Quin seria el punt de partida de tot això?
És difícil perquè cada cop que alguna psicòloga obrim la boca, ja generem dubtes als pares.
No t'ho tindré en compte i ho parlarem, que tot això és orientatiu. Orientatiu en funció del nano, d'acord?
Vale? Sí,
començarem amb aquesta etiqueta i crec que és la més adequada, no? Orientatiu i en funció del nano sempre.
Sí, en funció dels nens i també en funció de l'entorn que tenen, efectivament, com comentaves. Hem volgut fer una mica l'alerta en el sentit de que Portem molt de temps intentant tenir cura de les fragilitats, no? De que no es converteixin en víctimes, parlem tant de bullying, ens fixem tant en aquells que ho pateixen, en com no saben donar resposta, amb la indefensió. Llavors, treballem molt en aquest sentit de l'assertivitat, no? De que els nens siguin segurs de si mateixos. Ara, què passa? Que també ens hem trobat una passada, passar-nos de frenada i anar-nos a l'altre costat, és a dir, generar precisament l'altre perfil de persones que no són conscients de les seves debilitats, que es creuen que són superiors als altres i que ho saben tot quan ningú en sap res, i que a partir d'aquí desenvolupen la seva conducta, doncs, des de l'egoisme i des del sentir-se més i millor que els altres.
És una figura que, Silvi, que es veu molt ara en els nanos, eh? És el que tu dius, molt. Que es veu molt en els nanos.
Molt, molt. És que et diria que és més nombrós sense estudi darrere, des de l'observació.
Sí, sí, sí.
És més nombrós a l'observar nens molt, molt egoistes en la manera d'actuar o molt dictatorials en la manera de relacionar-se amb els altres. Mm-hmm. Que no pas aquest altre perfil que fa fredor, i fa cosa quan veus un nen en una situació de victimisme. Però n'hi ha molts que es creuen que valen molt i que, per tant, en el món de competitivitat en el que estem, si jo valc molt és perquè els altres no valen res.
Sí, és el classisme. Bàsicament, d'entrada seria un classisme exagerat en aquest cas, no?
Sí, una mena de... traslladem als petits la societat que nosaltres tenim, no? I com que vivim en tanta competitivitat i en tant que has de ser... que no es posa tant en valor el que tu ets o el que tu fas, sinó en com ets i ho fas en relació amb els altres, no? És a dir, al final ets bo o dolent en funció de si els que tens al costat són més bons o més dolent que tu en qualsevol... Ja. Partit de futbol o en qualsevol nota d'accés a la universitat.
Clar, Silvia, el problema és que tard o d'hora aquests nanos rebran un cop de realitat. O sigui, no sé fins a quin punt tot això és molt positiu, tot el contrari, no? Perquè tard o d'hora veuran la realitat i aquesta intolerància a la frustració, doncs possiblement...
Clar, en el millor dels casos arribarà un moment que veuran la realitat, com comentes, i que això els hi costarà moltíssim de gestionar, però és que normalment la realitat no es veu de cop, a no ser que sigui una cosa molt flagrant,
Sí.
Sinó que és com molt poc a poc, llavors hi ha com un desacord, sí, entre el que m'han anat dient o la imatge que m'han anat donant a mi els meus pares o tiets o demés,
sí,
i l'altra imatge, que és la que m'estan retornant els mestres o l'entrenador o la societat. Llavors, clar, o això el nen ho pot anar ajustant, o normalment el que acaba passant és que ratifica que ell és millor que els altres i la culpa és de l'entrenador i la culpa és del mestre i la culpa és de l'altre amic que no m'ha sabut entendre.
Ostres, aquí s'estan obrint un munt de branques per fer preguntes. D'entrada, clar, aquí quan dius això de que aquest xoc entre els professors o l'entrenador, qui sigui, a vegades també hi ha el suport del pare que va allà, o dels pares que van allà a dir allò de no, perquè heu suspendido usted a mi hijo, si mi hijo es superinteligente.
Claro, y es el mejor.
Exacte, vull dir, aquí també possiblement aquesta negativa complicitat dels pares no ajuda.
No ajuda per una mica perquè estem envoltats d'aquesta cosa de que ens fa por que el nostre fill no sigui el millor. Vale, és a dir, vull dir, hi ha certa justificació involuntària, yeah, de si el meu fill no és el millor, fracassarà, perquè el món és dels que sap idiomes, que després en realitat no és així, però bueno, aquesta por i aquest neguit està. Llavors, com a pare, t'enfrontes habitualment a tots aquells que et neguen una mica aquesta superioritat o el més bo que és el teu fill. I això no ajuda, és a dir, la clau està una miqueta en poder-ho escoltar. No dic que els altres tinguin raó, però com a mínim poder-ho escoltar i poder-ho incorporar i dir, home, doncs potser sí que això no se li dona tan bé, saps?
Era era tan, tan difícil a trobar un punt mitjà? És a dir, com, tornant al que explicaves abans, no? Que hem passat d'un extrem a l'altre, que ens hem passat de frenada. Tan difícil era quedar-nos una mica al mig i agafar un toc de realitat? Perquè em sembla que tampoc era tan, tan difícil, no?
No és tan difícil, no és tan difícil. I penso que el fet que ens aturem i ho comentem també ha de servir. És, o bé jo trobo l'equilibri en mi mateix, jo, mama, o jo, papa, o jo, el que sigui, eh? Trobo un equilibri en mi mateix i observo el meu fill i intento en el que és bo dir-ho i en el que no és tan bo dir-ho també, o si resulta que jo sóc d'aquestes mames que em costa molt dir-li al meu fill que hi ha alguna cosa que no està bé, com a mínim que quan els altres fan aquesta reflexió tu la puguis acollir, saps? No rebutjar-la, intentar fer una mica que el nen vagi rebent feedbacks diferents i que nosaltres validem tot això. És que si ens costa molt, perquè a vegades ens costa molt, és tan fàcil com dir, per mi ho has fet bé, però si la mestra de dansa diu que no, doncs ella en sap més que jo en això.
D'acord, vull dir que hi hagi aquesta porta oberta a la crítica. De
no a la crítica, clar, si jo no en sóc capaç perquè em costa molt perquè és el meu fill i al final, doncs mira, cadascú fa el millor que pot o el millor que sap, com a mínim acceptar-ho per part dels altres.
Vull dir que veig que el problema a vegades psicològic ve dels pares, bàsicament, no? Els pobres nanos són... El problema el té els pares, vull dir, la frustració, físicament, suposo, no soc un expert, suposo que aquest passar de blanco a negro és una frustració parental, bàsicament, no?
Clar, és una dificultat dels pares en poder gestionar. Al final, no tot el que els hi passa als fills és a causa dels pares, però l'entorn en el que estan condiciona el seu desenvolupament i això ho hem d'assumir per bé i per malament. Eh? Mm. Per això jo crec que és tan fàcil, o sigui, és tan fàcil com conèixer també a un mateix, saber fins a on pot o no pot fer com a pare i a partir d'aquí acceptar que tampoc som els millors i que mira, i que si algú altre fa o diu i ho fa bé, també s'estimarà el meu fill i no li passarà res.
Clar, jo suposo que tot això es fa amb tota la bona intenció, no dubto de males intencions ni molt menys, però, clar, no ens adonem que amb aquestes actituds s'està perjudicant els nanos, perquè és el que explicaven abans, manca de gestió, quan hi ha una frustració. I llavors això, si el nano ho supera bé i si no ho supera tenim un problema.
Evidentment, perquè frustracions les han de tenir i fracassos els han de tenir com tenim els adults dia sí, dia també. Llavors, per aquí han de passar, i és una tasca nostra com a adults, a donar-los eines, ajudar-los a gestionar tot això. Si el que estem construint són nens que... perquè l'autoestima és estimar-se a si mateix, no? Llavors, tu t'estimes molt en el sentit de que tu estimes tot el que tu fas de tu perquè et consideres meravellós, és molt fàcil que constantment estiguis frustrat.
Ja, l'entenc.
Perquè si les teves expectatives sobre tu mateix són molt altes, doncs, clar, a la mínima que no et surti, estaràs enfadat amb el món.
Clar.
Si tu pots rebaixar una mica les expectatives i ajustar-les una mica a la realitat... Quan no és una cosa que sigui real, ajustar-les a la realitat, em serà també més fàcil gestionar aquesta frustració perquè la distància entre les expectatives i el que he aconseguit és més curta.
Doncs Silvi Pérez, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, gràcies. Doncs és això, bàsicament. De fet, també les xarxes socials després entren, quan ja entrem en el tema adolescents, que seria la següent fase després d'aquesta autoestima excessiva, doncs entrem que les xarxes socials donen una imatge que possiblement és una porta oberta a la frustració. I després, tal i com sigui, en funció de com sigui la persona, doncs possiblement no té eines emocionals per gestionar un cop de realitat. És tot un què, no? És que, ostres, no vienen con un libro de instrucciones, así no se puede. Molt bé, dit això, de seguida parlarem d'una qüestió que està molt lligada precisament aquests dies que ens queden de setmana i de mes, perquè el dia 1 de setembre és el diumenge vinent, és a dir, ens queden 4 dies del mes d'agost, i arribarà molt una cosa que es parla molt en aquesta època, la síndrome postvacacional. Però existeix? Realment existeix? Podem parlar de la síndrome postvacacional com un... no una malaltia, com un trastorn? De seguida en parlarem d'això, eh? Però abans, estàs buscant cotxe? Sí? T'interessa buscar cotxe? RecordMotor.com. Aquí no hi ha frustració ni res que valgui. RecordMotor.com t'asseguren que el cotxe sigui d'absoluta qualitat. Amb cada quilo, eh? RecordMotor.com, en cada quilo, podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzen, doncs, la seva qualitat. Entra ara a RecordMotor.com. Amb cada quilo, més de 150 cotxes de qualitat. Sí? RecordMotor.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es: ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa, que no lo puedo rescatar? Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025.
¿Eh? Siempre tenía que estar congelado, ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años se puede retirar cualquier cuantía.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encara hi ha persones que marxaran de vacances. Queden, eh? Que fan la primera quinzena de setembre. Són poques, no són gaires, eh? Podem parlar que en setembre ja comença tota l'activitat, o és el mes del retorn a l'activitat normalitzada. Els mesos de vacances, com tampoc estic dient una obvietat, no? Per excel·lència són juliol i agost. Bé, quan tot això acaba, es produeix un fenomen que ara, des de fa uns anys, té un nom, i és síndrome postvacacional. Ja sabeu que ara hi ha un síndrome per tot. Per absolutament tot, segurament hi ha una síndrome. Aquest seria el postvacacional, que és quan acaben les vacances. És a dir, és aquell moment, aquest procés d'adaptació d'estar panxa en l'aire, prenent el sol a la platja, els més afortunats, o senzillament no fent absolutament res a casa, perdiendo el tiempo deliciosamente en vacaciones, que és el que hem de fer, a tornar a la vida activa. Llavors, aquest procés de canvi fracassa. Pel que sigui, no funciona. Llavors comença aquí el problema, és a dir, una astènia, un insomni, una angoixa, i això té un nom. Síndrome postvacacional. Podem dir que és un trastorn? Sí o no? És una malaltia, un trastorn? Parlem de tot això i com combatre-li i qui té més possibilitats de patir-ho. I en parlem amb el senyor Aleix Cortés, que és psicòleg del centre Kafka. Aleix, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per la invitació.
És un plaer. Aleix, és que tenim síndromes per tot, també per quan acaben les vacances.
I tant, i tant. Sí, sí, sí.
Però existeix? Aquest... Existeix aquest realment o no?
Sí, sí que existeix, sí que són uns símptomes que són reals, sí que està contrastat, no?, que això passa i que hi ha un gruix de la població que ho pateix, però és veritat que no ho podríem catalogar com un trastorn o com un quadre clínic en si.
Vale.
Sinó més aviat com una resposta moltes vegades natural i en alguns casos que sí que excedeix una miqueta el que seria, no?, la normalitat. I en aquests casos estaríem parlant també d'algú molt relacionat amb el burnout, no?, amb estar cremat, amb feines que són molt exigents, d'un alt grau d'estrès. És a dir, no?, que aquest síndrome postvacacional que passa en molta gent en un grau baix és algo normal, no?
I que és la depre, tècnica... la depre quan acabes les vacances, la depre d'ostres, amb lo bé que estava jo a la platja. Pues...
Que això, amb algunes pautes, és molt senzill, no?, d'anar-te adaptant mica en mica i que això vagi funcionant, però després sí que parlem de que quan hi ha feines amb un alt grau d'estrès i que ja prèvia a les vacances generaven malestar, un cop jo torno de les vacances, això encara s'accentua més.
Clar, ens retrobem, sobretot, tal com expliques, les feines que són especialment exigents i, sobretot, jo entenc que això... Tal com ho explicaves, és quan tu tens problemes a la feina, marxes de vacances i quan tornes, tornes a retrobar-te amb aquests problemes. Supos, aquí seria un punt incident de tot això, no?
Sí, amb el plus de que, clar, no? Si nosaltres tenim una línia basal d'estrès, bueno, més o menys, no?, l'anem sostenint. Què passa? Que en aquestes vacances jo torno a un estat natural. És a dir, torno a estar relaxat, torno a estar tranquil, torno a estar de bon humor. Per tant, s'accentua molt més aquesta diferència a quan torno a la feina. S'accentua molt més que no estava bé, que no estava còmode, torno a recordar-me del malestar que tenia, i a part el comparo amb això que tinc tan a prop, que són les vacances, on he estat d'una forma completament diferent, i dic, hosti, aquí hi havia un problema, i això és el que genera, no?, aquest síndrome postvacacional de forma més aguda.
Bé,
que al final, quan parlem d'aquest síndrome, parlem de tenir ansietat, no?, d'una sensació,
clar,
de tristesa,
sí,
de fatiga, d'astènia, de falta de concentració, parlem de tot això.
Clar, però jo estava pensant que si tens problemes a la feina i et tornes a retrobar-te amb aquesta feina que tens una mica de burnout o és molt exigent, llavors possiblement estem parlant d'un altre problema. No, no seria ben bé un estrès postvacacional o un síndrome postvacacional, perquè això seria... En qualsevol punt de l'any tindràs aquest problema, no necessàriament quan acabin les vacances, no?
Sí, però ens trobem amb això, no?, que la diferència, ja, no?, de l'estat en el que partim és molt diferent. Durant l'any,
d'acord,
nosaltres tenim aquesta... No? Si tu tens una... Posem l'exemple d'una relació de maltracte. Si tu sempre vius en una relació de maltracte, què passa? Que arriba un punt on es normalitza, no? I en aquest malestar jo estic, bueno, no diré amb còmode, però estic acostumat. Què passa? Que quan jo m'allunyo, no?, d'aquesta relació i passo un temps fora d'aquesta relació... em dono compte de tot lo negatiu que això tenia i, per tant, jo estic millor en aquell moment.
D'acord.
Però després, una altra vegada, m'he de tornar a afrontar, sí, aquí està el síndrome postvacacional.
Bé, no? Enfoquem la situació de forma més positiva. Com podem afrontar-ho, tot això?
Mira, aquí hi ha tres o quatre coses molt claus, molt senzilles, depèn de la feina, però bastant senzilles de fer i que redueixen moltíssim aquest síndrome. El primer és tenir una tornada gradual. És a dir, jo quan torno a la feina el que no puc fer és tenir el mateix nivell d'exigència, de feina que portava abans. Per què? Perquè necessito posar-me al dia. És a dir, els primers 2-3 dies han de ser d'una tornada gradual, no? Arribar, tornar a agafar la rutina, poder contestar mails, poder revisar tota la informació, no?, que ha passat durant aquests dies, parlar amb les persones que tinc al voltant, posar-me al dia.
D'acord. Això de passar de 0 a 100, no.
Això no.
No.
Ajustar horaris, que vol dir, no? Pues m'ajusto una miqueta als temps que jo feia. Pues si abans treballava algunes hores extres o algunes hores de més, pues durant els primers dies no fer aquest extra, no? Sinó començar amb la part bàsica, sempre i quan la feina t'ho permeti. Parlem aquí del cas ideal, però ja sabem que això no sempre és possible. Després poder organitzar-se, no? I fer una tornada amb anticipació. És a dir, jo torno potser de les vacances un parell de dies abans, i ja començo a, bueno, doncs on deixaré els nens si és que tinc fills, a quina hora aniré a veure a tal persona, com gestionaré aquest dia a dia, tenir-ho el més preparat possible. Vale? Mm. Després, també plantejar-nos aquesta tornada amb nous motivadors, és a dir, tornar a la feina o tornar a la rutina, de vegades també ens hem de posar metes a dir, ei, torno i què m'agradaria fer diferent aquesta vegada? M'agradaria organitzar-me d'una altra manera? M'agradaria pues no ho sé, buscar un ascens, o m'agradaria tenir una relació diferent amb les persones que tenia la feina, que hi hagi una petita part de motivació per fer certs canvis, que això també ajuda.
Molt bé, doncs això seria més... Suposo que això també, sobretot, va segons el caràcter de cada persona. Suposo que això és una qüestió molt bàsica conforme a aquesta síndrome postvacacional, no?
Totalment, perquè després, clar, parlem de que el síndrome postvacacional té molt, molt, molt a veure amb la personalitat, no? Amb les expectatives que tu tens de la teva feina, amb la forma com l'encares, amb quins mecanismes d'afrontament a nivell intern tu tens, no?, per tornar a la feina. És a dir, que al final parlem d'un síndrome que és com molt global, però que quan comences a entrar en com és cada un d'aquests síndromes, en cada una de les persones que el viu, és absolutament diferent, i que tenen motius diferents i que tenen formes d'afrontar-ho diferents. Aquí parlem d'aquesta personalització, no? I que té a veure, doncs, amb tots aquests factors intrapsíquics, no? de cada una de les persones que ho viu.
Doncs Aleix Cortés, psicòleg del Centre Kafka, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat sobre aquesta síndrome, que no trastorn, és una síndrome postvacacional molt amable.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Ja veus que bé, no parlem de malaltia, no parlem de trastorn, perquè això va en funció de la feina. Vull dir, si tienes burnout, tienes burnout. Va, que de seguida parlarem de música, perquè habitualment els festivals es concentren... continua sent estiu, però al setembre tenim un festival, la primera edició d'un festival que promet i que està i que pinta molt bé. De fet, serà molt xulo. El Reus Music Festival. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía.
El mensajero.
Si les ayudo a hacer detenciones, reducirán la condena.
Y después, tú. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Este martes, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això, i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. O sigui, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades, i llavors el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el de la nostra vida. Si no ens apareix alguna cosa dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem el mal làser que talís aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El rest de la teva vida.
El rest, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà perquè la lent entre el que és la córnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbicia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida i que una persona normal, que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900-842-848, 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí. Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
És molt xulo veure com neixen nous festivals de música. Reus Music Festival farà la seva primera edició a la setmana del 6 de setembre, és a dir, la setmana vinent, 6, 7 i 8 de setembre, amb noms com Siloé, Xinova, La Casa Azul, Boye i el que està sonant, Oques Grasses. Reus Music Festival. Parlem de d'on surt, d'on ve, que tenim, com ho vem, com ho pairem tot això, amb el Carles Ilibets, que és codirector del festival. Carles, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Doncs preparats ja, perquè ja estem a la girada cantonada d'aquest Reus Music Festival el dia 6 de setembre.
Així és. La veritat és que estem contents i a la vegada amb una expectativa no habitual, perquè hem presentat aquest festival tot just a l'1 de juliol. Per tant, saps perfectament que els festivals a Catalunya i la seva promoció necessiten de molts mesos d'antelació. Prou contents perquè al final ens lleguem un altre projecte, en aquest cas aquest cap de setmana del 6, 7 i 8 de setembre, a Reus, també una altra novetat. No? Habitualment estem acostumats a fer festivals a la Costa Brava o al Mediterrani de Catalunya i ens anem cap a l'interior. Per tant, amb moltes ganes de que arribi aquest cap de setmana i intentar animar a la gent que encara no ens coneix perquè vingui a visitar-nos al Reus Music Festival.
Són tres dies de música que celebraran el Parc de la Festa, no? que s'ha convertit per l'ocasió en un moment per fer concerts.
Sí, el Parc de la Festa és el lloc habitual on es fan les festes majors de Reus. És un espai molt gran, la capacitat màxima són 10.000 persones. Nosaltres l'hem acotat una miqueta, sobretot pel dia d'Oques Grasses, però tot i així és molt gran. Estem parlant d'un aforament que esperem el dia d'Oques Grasses, que estem al voltant de les 8.000 persones. Per tant, el que estem fent en aquestes setmanes del mes d'agost és acondicionar, preparar, dissenyar totes les àrees, tant el que és l'auditori, també la part del village, que tindrem una zona molt maca a nivell de decoració, mobiliari, tota la part gastronòmica, i que canviï completament la visió que té la gent que coneix aquell parc doncs, quan vingui al nostre festival.
Bàsicament, el dia 6 tindrem Siloé, Xinova i la Casa Azul, i el dia 7 de setembre arriba Elena García, Mas Boye i Oques Grasses, per tancar el 8 de setembre amb el Paripé Tardeo, que és aquesta festa que ara s'ha posat molt de moda a Formentera, a València, també a Barcelona, i que ara serà a Reus.
Exacte. El Paripé, realment, i com dius tu, s'ha posat molt de moda perquè al final estem parlant d'aquestes festes en què comencem a les 12 del migdia, a la 1, i en el cas de Reus pensàvem que era obligatori pel tema del vermut i de l'aperitiu, i allarguem fins a les 10 del vespre. Com deies, Perip ara mateix és una de les marques més importants que hi ha, no només a Catalunya, perquè vam omplir ara fa pocs dies el poble espanyol amb 5.000 persones, però també a Eivissa, Formentera i València, i arriba com en aquest segon festival gran de l'any, el Reus Music Festival, la tarda nit del diumenge. Hem volgut fer una programació diferent, no intentar repetir els artistes que potser ja s'han vist en altres festivals d'aquest estiu a Catalunya, i per això el primer dia apostem per pop independent, amb dues bandes com Siloé i Xinova, no?, que venen potser d'un recorregut llarg de festivals fora de Catalunya, i després acabant la nit del divendres amb el Guillem Milky Way i la Casa Azul, que és un referent del pop de música electrònica a casa nostra. Molt variat, molt diferenciat, però que creiem que pot funcionar a la gent que li agradi aquest tipus de música una mica més, deia, alternativa, no? I el dissabte el que tenim és una banda que no cal ni dir res d'ella, perquè és la que ha trencat esquema de Catalunya en els últims anys, una formació que ha fet molts pocs concerts aquest estiu. Hem tingut la sort d'agafar l'últim concert de la gira d'Oques Grasses. De fet, ens hem reservat i hem bloquejat perquè estiguessin en cap lloc de la província de Tarragona aquests dos mesos d'estiu, i per tant serà com el seu gran fi de festa d'aquesta gira d'Oques Grasses, d'aquest nou disc que hem presentat. Molt, molt content que hagin pensat en nosaltres en un primer festival. Evidentment, Oques Grasses és el plat fort d'aquesta primera edició del Reus Music Festival.
No, a més, mireu, ja tenim Reus com a bressol del modernisme i del mestre Gaudí, i a més, ara el tindrem com a naixement del Reus Music Festival el dia 6, 7 i 8 de setembre. Les entrades a la web, no? Reusmusicfestival.com.
Exacte. Hem fet un abonament especial pels 3 dies, que surt molt més econòmic, per si vols venir tot el cap de setmana. Les entrades del divendres per aquestes 3 bandes són un preu reduït de 45 euros. El dia d'Oques Grasses amb Boye, que per cert, a la gent que potser no coneix a Boye, que vingui perquè descobrirà un talent espectacular que tenim a casa nostra, i Elena García, que també volíem recolzar doncs la música femenina, les artistes locals i el talent local propi de Tarragona i de Reus, el dissabte a un preu de 30 euros. I com deia, aquest abonament que incorpora també el Peripé és de 60 euros pels 3 dies. Pensem que per ser un festival amb aquesta primera edició són preus molt raonables, i a més també la gent jove, la gent entre 18 i 35 anys, pot aprofitar un descompte amb el bono cultural.
Escolta'm, d'on surt la idea de fer aquest festival? Com surt l'espurni i la llavor d'Ivan? Anem a fer un festival de música a Reus.
Doncs mira, fa anys que ens dediquem a organitzar i a crear festivals per Catalunya. Ja han fet uns quants, el Terramar de Sitges, Son de Mar, el Petit Paradís. I en aquest nou projecte, i aquesta vegada pensant en altres ubicacions diferencials que no estiguessin a la costa, amb la resta de socis doncs pensàvem que hi havia un forat en un espai interior com és Reus. Evidentment, Reus també, i la seva alcaldessa i el seu govern actual, apostaven per crear aquest tipus de proposta cultural i musical, perquè mai havien tingut un festival d'aquestes característiques, i hem fet un match. Ha coincidit que ells buscaven una promotora que volgués apostar per Reus i nosaltres que estaven buscant aquests nous espais disponibles, perquè a Catalunya, evidentment, sabem que hi ha molta competència a l'estiu, i per tant Reus reuneix, com tu deies abans, a part del modernisme, és un centre comercial i d'oci molt important, a més està superben connectat, i per tant tenia els ingredients que buscàvem perquè volem que aquest festival perduri el temps. El Parc de la Festa ens marca, sí que és cert, una tipologia d'aforament, perquè és molt gran, com deia, i per tant doncs haurem de buscar en el futur artistes doncs d'un perfil ja important i consagrat, i aquesta és la tendència que volem fer en el Reus Music Festival. Consolidar un festival interior, que Reus és la plaça perfecta, que tenim, doncs, evidentment, els complements ideals, com pot ser la part gastronòmica amb el vermut, i no sé si hi ha les millors marques del món estan a Reus, aquesta part també de comerç amb la gastronomia local, que ja hem parlat amb les associacions de restaurants i bars, i per també amb la Càmera de Comerç, que han de ser-hi, han d'estar presents. I com deia, poc temps, molt poc marge de maniobra en aquesta primera edició, però amb moltes ganes de que arribi el primer cap de setmana perquè la gent ens pugui conèixer.
Doncs ja tenim cita assegurada per passar-ho bé 6, 7 i 8 de setembre al Reus Music Festival. Senyor Carles Gilibets, codirector del festival, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i que vagi tot molt bé, molt, molt amable.
A vosaltres, ens veiem a res d'aquí unes poques hores, pocs dies, al Reis Music Festival. Una abraçada.
Una abraçada, cuida't, i allà hi serem per gaudir d'aquests concerts, d'aquests tres dies fantàstics, que estaran los de la Rumbers, los Pirates Rumversions, que això ja és festa assegurada. Estem a punt d'arribar a la una, actualitzarem la informació aquí a COPE Catalunya i Andorra, amb Pilar García Muñiz, i després en parlarem, atenció, perquè parlarem d'un d'aquests temes, no és que sigui un tema tabú, perquè no és un tema tabú, però sí que és un tema del que no es parla gaire, la menopausa a les dones. I hi ha manca... és difícil arribar a la informació i tenir una guia adequada. Doncs hi ha una aplicació que ho fa. En parlarem d'això. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Agafo quatre papers i torno.